Mentides, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 4 de desembre del 2023, l'endemà del gran partit del Barça contra l'Atlètic de Madrid. Avui en seguirem parlant i gaudint, perquè feia setmanes que el Barça no feia un partit tan complet i que ens agradés tant. I amb el que ha costat arribar fins aquí, jo crec que hem d'assaborir una mica, unes hores més, les bones sensacions que va transmetre l'equip de Xavi. Però ja se sap que les bones notícies duren poc, i més a Can Barça últimament. A RAC1 hem pogut confirmar avui quin és el problema que té Ter Stegen i no pinta massa bé. Ja ho apuntàvem ahir a la nit. Ahir vam fer una trucada d'urgència a quarts de dues de la matinada a la Marta Ramon perquè ens expliqués què estava passant amb Ter Stegen. I la Marta ens deia, no es descarta que passi pel quiròfan, perquè no fa net d'aquests problemes que té a l'esquena, d'aquests problemes lumbars. Doncs bé, avui hem pogut confirmar que Marc-André Ter Stegen té un problema discal que li pinça el nervi i li està afectant a la cama. Això no remet, s'ha provat un tractament conservador, i això no remet, continua tenint molèsties i afectacions també a la cama, aquest pinçament discal que té, i el porter alemany el que està fent ja amb el club és consultar diversos especialistes, però tot apunta que haurà de passar pel quiròfan perquè no respon al tractament conservador que s'ha provat des de fa setmanes. Si Ter Stegen passa pel quiròfan, compta perquè la recuperació estaria al voltant dels 2 o 3 mesos. Això vol dir que fins al febrer, si passa pel quiròfan, que és ara mateix el que tot sembla indicar, fins al febrer hauria de jugar Iñaki Peña. Sort que les seves actuacions estan sent notables i són tranquil·litzadores. Una altra mala notícia. La lesió d'Íñigo Martínez durant l'escalfament d'ahir. Li han fet proves, s'ha confirmat que té un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta. El comunicat del club no especifica el temps de baixa. Ja us expliquem avui al Tu Diràs que fins al 2024 no tornarà a jugar Íñigo Martínez. Per tant, unes quantes setmanes de baixa per aquesta lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. I l'altre nom propi de les últimes hores és el de Joao Félix. Avui no s'ha entrenat perquè està refredat, s'ha quedat a casa, no perilla per diumenge, però per precaució no ha anat a l'entrenament d'aquest matí i ha fet repòs a casa després de la gran actuació que va tenir ahir contra el seu exequip. Va fer el gol de la victòria i una celebració que ha aixecat certa polseguera a Madrid. Més tard trucarem al company Ladislau Moñino del País, que és un dels pocs que ens va dir en el seu moment que ho faria molt bé el Barça, que estava convençut que Joao Félix triomfaria i que s'adaptaria a la perfecció a l'estil Barça quan en teníem certs dubtes. Doncs bé, avui el trucarem per saber com s'ha rebut i perquè tregui pit després de la bona actuació d'ahir de Joao Félix. I del que ens deixa el partit d'ahir també hem de comentar un episodi un pèl estrany, que és el de l'assistent espia. Al final del partit, un dels líniers de Sánchez Martínez, el senyor Raúl Cabañero, va mirar d'escoltar si es criticava l'actuació de l'àrbitre des de la porta del vestidor del Barça. Pel que ens expliquen, quan entraven cap a vestidors els àrbitres i els jugadors, el senyor Cabañero sent algú de l'estaf del Barça queixant-se de l'arbitratge, que realment va tenir algunes decisions polèmiques i discutibles. Llavors l'assistent sent que l'estaf s'està queixant i s'acosta al vestidor i para l'orella, a veure què més sentia. En aquell moment apareix el nou cap de premsa de Xavi Hernández, que és el bon amic Edu Polo, i li pregunta a l'assistent què coi fa a la porta del vestidor del Barça. A partir d'aquí, l'assistent crida Sánchez Martínez, fan identificar-se a Edu Polo perquè no el coneixien. Bé, tot plegat ha quedat recollit en l'acte arbitral. De fet, ja les càmeres de Movistar Plus, que eren allà al vestidor intentant entrevistar Pedri, i van caçar una mica el moment de tensió entre Edu Polo i el Linier. També ho comentarem avui. Moltes derivades del partit d'ahir, en una setmana que torna a ser clau perquè diumenge tindrem un Barça-Girona a Montjuïc apassionant. Parlarem de tot això i segur que d'alguna cosa més fins a la una de la matinada. Aquí el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Però abans, com sempre, hem d'obrir el nostre consell.
El consell del Tu Diràs.
Amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Ja el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, un dilluns, no? Tranquil, amb el Barça jugant bé.
Un bon dilluns,
no? Feia temps que no ho veiem, això, eh? Sí. Hi ha moltes qüestions, eh? Ara suposo que sentíeu aquest inici que fèiem el Tu Diràs amb tot el que ha passat l'endemà, però, home, a mi m'agradaria que arrenquéssim el Consell parlant primer del bon futbol i del bon marcador d'ahir del Barça.
Crec que és el camí, crec que ens hem retrobat una mica avui, sí que és veritat que els jugadors del mig del camp feia temps que no jugaven junts, doncs sembla ser que han trobat una mica l'engranatge, línia defensiva molt bé, els de davant també atacant espais, un Joao extra motivat, el Robert treballant per l'equip, el Rafa, Joao Cancelo molt bé obrint i per dins, i bueno, crec que m'ha agradat molt l'equip, tinc molt bona sensació avui.
Bé, això és el que deia Xavi després del partit. Qui s'arrenca, va? A veure, no, Toni, Santi.
Sí, és veritat que vam quedar contents, però no és tan complet el partit. Va faltar gol. Va faltar gol. Si el Barça hagués transformat les ocasions que va fer, no haguéssim estat patint ni encomanant-nos tots a un nou sant, que es diu Sant Iñaki Peña, perquè allò va ser... cap al final tenies la sensació de dir, bueno, escolta, aviam si ara resulta que haurem fet el millor partit de la temporada i l'Atlètic acabarà empatant. I hauria pogut passar. I ara estaríem parlant amb un altre to, siguem sincers. Ara. Per tant, aquí tenim una falta de gol, una falta de punteria, a la qual Lewandowski té una part de responsabilitat, jo crec, molt important, perquè està molt per sota de les prestacions que se li suposen a un golejador. Ara, també és veritat que ahir, clar, et preguntes, clar, com hem pogut jugar tants partits sense Pedri, perquè estava lesionat, no? Perquè ahir vam veure una de les millors versions de Pedri. Com descarregava pilotes. Ell és instrumental en la jugada del gol. Ell intervé en la jugada obrint cap a Rafinha amb molta dificultat, perquè ho fa mig d'esquenes, perquè està molt, molt, molt pressionat.
Bueno, primer no? Cap a Koundé.
I primer Koundé, cap a Koundé i Koundé a Rafinha. No? Sí. Però vull dir-te, dius Pedri, bueno, va estar extraordinari. De Jong, clar, ha tornat. És clar, hem estat molts partits sense De Jong i sense Pedri. Pues això per força es nota. Jo crec que això, a més, fa encara més bo a Gundogan. Si això ho veia Rafinha, molt bé. Joao Félix, motivadíssim, no cal dir-ho. Koundé de lateral. O sigui, aviam, sembla que hi ha una discussió possible sobre en quin lloc ha de jugar aquest senyor, no? Bueno, després, doncs, els bons habituals, Araujo, per exemple, no?, que va tornar a fer un partit impecable. Christensen, jo crec que va suplir molt bé un Íñigo Martínez, que és una llàstima que s'hagi lesionat, perquè hi tenim depositades moltes confiances. Aviam, sí, és veritat, el Barça que vam veure ahir és el Barça que voldríem veure, però falta gol.
L'11 sembla que l'ha trobat, no?, per això? Amb això que deies ara que fes aquest repàs? Pondé a la dreta, Araujo al seu lloc de central, al mig... No?
Tinc la impressió que això també depèn una miqueta del joc del rival, no? Però si el Barça vol guanyar el Girona diumenge que ve, ha de jugar com a mínim com ahir contra l'Atlètic de Madrid. Perquè vaig estar veient el Girona, sobretot la segona part, i sobretot l'últim quart d'hora, i, bueno, estic realment impressionat. Vull dir, no m'estranya que encara estiguin en un núvol a Girona, no?
38 punts, increïble. Un Barça enxufado, deies avui al Mundo Deportivo, no? També una mica en la línia de dir, escolta, s'ha trobat un camí i va, no?
Sí, a més, diguéssim, després de tanta insistència de que el Barça anés pel partit des del primer minut, el Barça va anar pel partit des del primer minut. O sigui, les primeres parts, que eren primeres parts tipus Atlètic de Madrid, del partit d'ahir, el Barça ho va solucionar. I va caure una mica més a la segona part, però la primera part va anar absolutament pel partit. Va recuperar el joc, jo crec que sobretot perquè per la recuperació de dos jugadors, jo crec que De Jong i Pedri han marcat el que és el tornar a la cohesió del joc, no? I juntament amb Gundogan, jo crec que a mi el que em va impressionar més del Barça va ser el mig del camp. O sigui, al mig del camp, jugant aquests tres tan juntets, crec que van fer més de 60 passades, sí, entre ells, sí, que va ser, jo això ho vaig veure, un to de Barça molt potent, del Barça d'abans, del joc que li agrada, diguéssim, d'alguna forma a l'afició. És cert que es va millorar la defensa, col·locant a Koundé on ha d'estar i a Araujo on ha d'estar i aprofitant a Cancelo, i després sobre si és l'11 o no és l'11, el que és evident és que en els dos partits més complicats o més difícils que el Barça ha trobat aquesta temporada, Xavi ha fet una aposta per la gent més veterana.
Més experta, sí.
Més experta. A veure, jo crec que això és una forma també de protegir els joves, d'alliberar els joves, no posar-li la màxima responsabilitat en els partits grossos. Han estat, els joves han complert, jo crec que de forma molt potent. Quan se'ls ha necessitat amb moments difícils perquè les baixes no et donaven per poder fer un equip competitiu i han donat la cara, però el Barça en el moment que ha trobat que havia de fer un 11 per lluitar per seguir a Europa i per seguir a la Lliga, l'equip no ha comptat ni amb Balde, ni amb Lamin, ni amb Fermín, tres jugadors que jo crec que el paper que tenen és aquest, és el paper Iñaki Peña, O sigui, són jugadors de la... Això que Iñaki Peña ja té 24 anys, sí. No, és, no és tan baby. Però diguéssim, sí que en el moment en què les lesions han arrasat el Barça, han donat un pas endavant, han complert sobtadament. I això el que fa és que es puguin introduir dintre del que és l'equip i la plantilla, poc a poc, sense una excessiva responsabilitat, i que la responsabilitat forta la tingui qui ha de tenir-la.
Alliberar-los una mica de pressió, no? Sí. I després hi ha l'altre nom propi. Ara anirem a les males notícies, però Joao Félix. Ahir va fer un partidàs contra el seu exequip.
Ha sido espontáneo, que al final te pones en el calor del partido y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido principalmente el último verano. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
El gol és d'una qualitat innegable, el que fa, no? Aquella picadeta és de jugador de moltíssima qualitat. La celebració, ell diu que espontània, ara no pot tornar a Madrid. Estem d'acord o no? Alguna però cosa s'ha de fer aquest estiu, però aquest tio no pot
futbol,
tornar a l'Atlético.
Sempre poden passar moltes coses i ja està. S'imagina que sortís i digués m'equivoqué, no volverà a ocurrir i tota la vida he dormido en un, sobre un colchón rojiblanco, jo què sé.
M'acabes de recordar Griezmann, que va dir me quedo, no?, la decisió, ja i després va jugar al Barça.
Això, sí, sí. Avui sembla impossible que pugui tornar a jugar a l'Atlètic de Madrid, però el món del futbol vés a saber, no?
Què et va semblar, Joao Félix, ahir? Et va sorprendre o no?
Vam tornar a veure el Joao Félix del començament de la Lliga. Bueno, jo crec que la millor versió de totes, no? No em va sorprendre perquè té molta qualitat, no? Un arriba a pensar que el millor que li pot passar és jugar cada setmana contra l'Atlètic de Madrid, perquè estava molt, molt motivat, molt, molt actiu, va posar en evidència un Atlètic. També hauríem de parlar un moment de l'Atlètic, perquè Oblak al final del partit va dir una cosa tremenda, que és que els seus companys, va dir, no volien la pilota a la primera part. No volien jugar. Això en un equip entrenat per Simeone, que una altra cosa no, però d'intensitat en viu, diguéssim, és bastant demostratiu de fins a quin punt el Barça li va passar per sobre a la primera part a l'Atlètic de Madrid. I no és fàcil fer-li això amb un equip que entrena Simeone.
No, i que està jugant molt bé aquest any, a futbol. Té mèrit, té mèrit. Per cert, la dada de Simeone també és digna d'estudi. 17 visites al Camp Nou o a Montjuïc, 0 victòries. 17 partits aquí a Barcelona.
Sempre bons partits, per això, eh? El partit de Barça amb l'Atlético sempre són bons partits per a l'espectador, sí. No? És també. El Joao, sí, jo crec que estava absolutament hiper motivat, no? Crec que el beneficia que estigui Cancelo a la seva banda, no? Crec que això amb ell el beneficia bastant, el beneficia també que la posició de Lewandowski no sigui tan retrasada, sinó que actuï molt més avançat o a l'àrea, perquè també fixa els centrals. Aquestes dues coses que li beneficien, juntament amb un mig del camp molt juntet i amb jugadors que ja tenen el ritme competitiu que no havien tingut abans, no? A part de la incorporació del que són les dues recuperacions claus del mig del camp. A veure, jo crec que les celebracions... És que no entenc ben bé el que no es pugui celebrar un gol si has estat a l'equip en el que no. Jo això em costa entendre-ho, perquè primer, a veure, o si s'ha d'entendre així, va, posem quant temps has d'estar per no celebrar-ho?
Quan dura l'amor o el gol?
Hi ha, jugadors que si cada any canvien d'equip, pobra gent no podrà celebrar res, perquè clar, diguéssim, ha jugat pràcticament quasi contra tots, no? Aleshores jo això tampoc no ho entenc i és forçat no celebrar-ho. Sí, el que és natural és marcar un gol i celebrar-ho, i no passa res. Vull dir, no és cap ofensa celebrar un gol quan estàs jugant amb un equip diferent i marques un gol i ho celebres i no passa absolutament res.
A més, aquell no era un gol de xurro, un rebot, una pilota que li toca a l'esquena i entra. És una jugada que construeix Iñaki Peña des de la porteria del Barça i que culmina Joao Félix. És una jugada extraordinària del Barça canònic, diguéssim, del manual i de l'ADN, no?
Us il·lusiona aquest Barça o encara és d'hora? Hem d'esperar a veure què passa diumenge i encara queda molt.
S'està jugant la Lliga. Ara s'està jugant una part molt important de la competició. Es jugava a Europa i el Barça va plantar cara. S'estava jugant la Lliga i el Barça està plantant cara. I crec que el partit, el Tourmalet, acaba d'alguna forma amb el partit del Girona, més que amb l'Almeria.
Però ja més talla pel mig, eh?
ja m'estava per mi, sí, però jo crec que sí, però jo crec que el que marcarà una mica, sí, sí, aquest, no, aquesta onada, no, de campionat en el que se sabrà realment, no, qui són els que aquí poden lluitar a dalt o no, no.
Per sí, mi el Barça s'està aferrant a la Lliga i això és important, no? De dir, s'ha revelat una mica, que era el que reclamàvem aquestes últimes setmanes, no?
Bueno, d'una certa lògica han tornat jugadors titulars que han estat moltes setmanes lesionats i el Barça ha començat a notar-ho bé, ha començat a notar-ho per bé, com si diguéssim, no? En fi, potser ara és prematur dir que el Barça ja perdria la Lliga, però pots quedar despenjat i després ja no depens gens de tu i molt del que facin els altres. I per tant, sí, si ara el Barça és capaç de confirmar-ho davant del Girona, doncs continuarà a vent i lliga. Sí.
Diumenge a les 9, quin partidàs a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Fem una pausa, 11:45, i hem de parlar un moment de Ter Stegen. M'agradaria recordar amb vosaltres, fa una setmana, la mort de Benevols. Suposo que vau coincidir amb ell, o que el vau veure entrenar al Barça, i el recordeu bé d'aquella època, als anys 80. I tinc una sorpresa al final de la secció. I una notícia de Tebas. Javier Tebas, no marxeu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
No et perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
RAC 1.
Hola, sóc en Marc Girodal, vostè primer, i he triat el poema El Caganer perquè és de Francesca Ubanell, que és una poeta que em xifla total. El vaig a llegir ara per tots vosaltres. Som-hi! O pastoret molt golafre, fent camí cap a Betlem, li ha agafat mal de panxa i busca una mata impacient. Un majoral la pressa, vinga, vinga!
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
Amb Aleix Pariser.
Si us agrada l'esport a l'aire lliure, Salomon, des de fa 75 anys, us porta a la muntanya i us connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Gaudiu del trail running, de l'outdoor, esquí o asfalt amb Salomon. Regala't aquest Nadal al teu moment Salomon. Passió per la muntanya.
El Consell del Tu Diràs.
I aquí seguim, amb els consellers Santi Nolla i Antoni Bassas. Bé, anem a la tercera qüestió avui que portem a debat, és la lesió de Ter Stegen.
Bueno, Marc tiene molestias en la espalda, vamos a ver esta semana cómo está la cosa. Ya, cualquier cosa que tengamos que anunciar ya lo diremos, pero tiene esa molestia que no acaba de hacer limpio. Vamos a ver qué decidimos.
és el que deia Xavi ahir, i el context doncs és el que dèiem ara a l'inici.
M'agrada molt, perdó, que per una vegada a la vida, en comptes de fer una castellanada, un entrenador del Barça faci una catalanada i digui que no hace limpio.
Sí, no fa net.
M'ha encantat.
Bé, què us pensa, què en penseu? Perquè tot indica que haurà de passar pel quiròfan, perquè s'ha aprovat aquest tractament conservador, i bé, suposo que tots tenim algú, o ho hem viscut, que li ha passat, no?, de dir, hosti, m'he quedat clavat i em baixa un formigueig per la cama perquè em punxa el nervi.
Però és quelcom més que una lumbàlgia.
No, clar, ja va ser un problema discal.
Té un problema discal que l'afecta a la cama, i aleshores això sí que segurament... Jo crec que ara consultaran a diversos especialistes per saber què s'ha de fer, perquè el tractament més conservador no ha funcionat, no? Sí, ha funcionat el substitut, però el tractament no ha funcionat.
Ja, això és el que tranquil·litza, no?, una mica, veure que a la porteria tens algú de Vival, de certes garanties, no?
Sí, sí, no. Això sí, suposo que Ter Stegen està davant d'una decisió molt important. Aquí tots, amb la salut dels altres, tots ens atrevim a donar consells, no? Però si els tractaments conservadors no acaben de funcionar, doncs, pel que sembla, tampoc seria una operació d'una convalescència i una recuperació molt llarga.
2-3 mesos, sí, cap al febrer tornaria.
I, per tant, encara podria estar a la fase final de la temporada, no?
Sí, esperem.
M'agrada la fórmula, perquè, clar, això dels segons porters té història, no? Diguéssim, des de... tenia Ter Stegen i Bravo, dos grans porters que competien al mateix nivell. Tenia Ter Stegen i Neto, un gran porter titular, i un altre potent, però no per mirar d'agafar-li la titularitat, a tenir a un segon que és un jugador de la Pedrera, jove, i, a veure, amb categoria, no? Diguéssim que és una... Crec que és una bona fórmula. La fórmula del jugador de la Pedrera, amb gana, amb fam, i jove, com aquest segon porter que el Barça ha trobat, no?
Sí, que va bé amb els peus, perquè ho ha jugat al planter, va bé amb les mans, no? I ha millorat moltíssim. Ahir fa dues aturades de molt mèrit, la de Memphis, de la falta, i l'última.
I tranquil, apareix tranquil. O sigui, sí. Veus allà l'àrea i no es posa nerviós. Jo em poso més nerviós que ell.
Ara, el Barça està la pega, eh? Vull dir, quan sembla que es va buidant la infermeria, Gavi, els creuats, ara Ter Stegen, ara Íñigo, un altre cop, un altre cicle de lesions.
Sí, de tota manera, recordem que el Madrid no tindrà Courtois per tota la temporada, vull dir que
Militao, no?
Militao, Carvajal, vull... ara es va lesionar l'altre dia, sí.
Vull dir, aviam, el tema de Gavi, no? És
a dir, Guller,
sí, que va sonar. Totes les temporades tenen baixes il·lustres, i el Barça és un obstacle natural en el curs d'un campionat.
Això pel que fa al futbol. Ahir va ser a Montjuïc, no? Antoni, l'entrada, la més baixa de la temporada. Com es va viure allà? Vull dir, ho vèieu, que hi havia molts seients buits, que era estrany? O...
Seients buits, sí, aviam, 9 de la nit, fred, i després molts socis que hi van totes les setmanes, es troben que després els posen en localitats d'una visibilitat més deficient.
On eres tu ahir?
Bueno, el grup que anem més o menys sempre el van col·locar a la línia de gol, del gol on va marcar Joao Félix, al lateral.
O sigui, al córner estaves?
Pràcticament tocant el córner, relativament a prop de l'afició rival, que en aquest cas era a la Frente Atlético. El dia del Porto, just a l'altra banda, però ja ni a la línia de gol, és a dir, tocant materialment al gol. Tocant allà on l'agradaria fa la curva, sí, diguéssim, sí, sí. No? És a dir, i sentia darrere meu queixes de socis que deien, home, estem venint cada setmana perquè ens posin en aquestes localitats, no? I clar, la conclusió més lògica és que les millors localitats les venen més cares a seguidors ocasionals o turistes que passen per Barcelona i paguen el gust i les ganes per veure el Barça un dia de la seva vida.
Ja, però com a mínim els 16.000 o 17.000 els hauries de cuidar una mica, no? Jo... I més van dir, jo recordo, sí. que després de 5 o 6 partits començarien a tenir una ubicació, sí, fixa, no?
Aviam, més... anar a Montjuïc no és res de l'altre món, vull dir, a més, escolta, no obliguen a ningú, se suposa que és el teu equip i vas de gust. I si arriba bé, si arriba amb certa facilitat, si estàs disposat a pujar per les escales mecàniques, caminar una miqueta, és un passeig, fins i tot que diria que relativament agradable. L'estadi, bueno, pues, no, potser no és tan còmode com el Camp Nou, els seients són una mica més estrets, l'espai entre seients, però està bé. Ara, jo crec que al voltant no s'ha treballat gens el que en podríem dir l'embolcall, l'experiència del dia de partit. No està passant res que convidi potser a anar-hi. A part de la qüestió econòmica i a part del pecat original, que és haver anunciat que costarien el doble i després acaba fent que costessin la meitat. Jo crec que allà molta gent ja no va entendre res i es va desenganxar de Montjuïc amb la idea que total és una temporada, doncs aquest any ho veurem per televisió.
Sí, si el seient no és fixa, no pot ser fixa, sí que el canvi de localitats que sigui millor, no? O sigui, que vagi millorant, no? Una vegada potser estàs quasi tocant el gol, però una altra millores i agafes més tota la tribuna. Jo crec que és evident, ha comentat el Toni, és evident que el fred influeix, és evident que influeix. L'horari influeix, l'horari en diumenge. Jo crec que dissabte a les 9 és molt millor horari que diumenge a les 9.
Ah, per venir de fora de Barcelona, clar, sí, potser diumenge a les 9.
Jo crec que això,
9,
també, no? Això també afecta. I després el preu de les entrades. O sigui, crec que una de les entrades...
La més barata eren 90,
són 90 euros.
99, 90.
En una setmana que la gent segurament haurà de gastar alguna cosa. Una setmana de...
El pont, vols dir? Bé, i bé Nadal.
I bé Nadal. El desembre és un mes de despesa. I clar, una tribuna 200, crec que 200 euros, 200, poc euros. O sigui que són preus alts.
Bé, a veure si el club ho soluciona. Aviam què passa diumenge contra el Girona, perquè, com que no és partit europeu, en principi, els gironins que vulguin comprar una entrada, podrien comprar una entrada i es podria donar el fet que
sí,
hi hagi...
Sí, tinc sensació que vindrà gent de Girona. Sí, sí, jo crec que aquí es superarà segurament els 34.000 que van anar a veure l'Atlético, no?
Sobre la Lliga, abans d'anar a publicitat us ho comentàvem. Javier Tebas tornarà a ser reescollit com a president de la LFP fins al 2027. Avui a la nit es tancava l'opció de presentar candidatures. Ell va dimitir fa uns dies per presentar-se, ell s'ha presentat, i ningú més s'ha presentat de moment que sapiguem, per tant, si no hi ha cap canvi d'última hora, aviat, en les pròximes hores, serà, doncs, investit una altra vegada com a president de la Lliga de Futbol Professional.
Estava cantat, entre altres qüestions, per una qüestió d'avals. Per presentar-te necessites un seguit d'avals, un número mínim, crec que, no sé si són 11, i crec que ell tenia 34, 35, de 42. La qual cosa, sí, és que no podia presentar-se cap altre més perquè no podia aconseguir els avals. La qual cosa, els avals es tenia tots els tenia Tebas. No?
Ho té ben lligat, ho té tot ben lligat. Del capítol de l'assistent, voleu comentar alguna cosa d'aquest assistent que va parar l'orella
Em sembla francament de TV o de Pepe Gotera i Otilio, vull dir, o de, bueno, en aquest cas de Mortadelo i Filemón, agència d'informació, perquè un tio enganxat amb l'orella darrere la porta, en un lloc on passa tothom, aviam què diuen, però què vol que digui? Doncs no estaran contents. Si tu creus que pots estar content després de la targeta groga que li van treure a Araujo, que no va fer res?
No.
Bueno, doncs no sé. I d'altres...
Bueno, el penal és el Fèlix aquell.
D'altres decisions, el penal. És a dir, el més normal és que el critiquessin. O sigui, no sé què pretenia un senyor amb l'orella enganxava la porta. És que ho trobo penós. No.
Està bé que Redu Polo, per això, reaccioni al...
No? Què fas aquí, no?
Pillado,
Clar, i l'altre li va dir, i tu quién eres?
I això surt a l'acte,
Sí, sí, clar,
surt a l'acte. Un senyor que s'identificó com jefe del staff...
Sí, sí. No, és que, bé, pel que ens expliquen, el Cabañero, el senyor Cabañero, que és l'assistent, el Linear, tu quién eres? Diu, a ver, voy a llamar a l'àrbitro principal, i llavors crida Sánchez Martínez, escolte, este señor me está diciendo que no puedo estar aquí, i l'Edu li diu, es que usted no puede estar aquí, usted vaya a ser a su vestuario, llavors que venga Xavi, va venir Xavi, Xavi, ¿quién es este chico? No, Edu Polo, mi jefe asistente de prensa.
Sí.
Edu Polo puede estar aquí y ustedes árbitros no pueden estar aquí, tienen que estar allí en su vestuario, no? Vull dir, es va ajudar un absurd, era una conversa absurda allà entre els àrbitres Xavi i Edu Polo.
Sí, penseu per un moment, algú escoltant darrere la porta, bueno, no ho sé.
Increïble.
All in Spain.
Bé, abans d'arribar a les 11 i de tancar, Terry Venables, que ens va deixar la setmana passada. Què en recordeu? Què vau pensar quan es va saber la notícia de la seva mort?
Bé, va saber molt greu perquè és, quan dius, ostres, aquesta persona el vaig tractar, el vaig conèixer, era un tipus, jo crec que, en fi, amb molt sentit de l'humor, amb una llibreta molt gran, amb una llibreta futbolística molt gran que va servir perquè el Barça fes un futbol molt directe, molt anglès, però amb molt de criteri, amb l'embut per fer que els contraris anessin trobant-se tots al mig del camp, que li va donar a Rojo, a Calderé, un dels seus millors nivells, que ens va col·locar Archibald en comptes d'Hugo Sánchez, però aquella temporada va sortir bé, com si diguéssim. tenia un Schuster magistral. Un Schuster magistral el tenia perquè aquell any Maradona acabava de marxar. Recordo que el torneig Ciutat de Palma, el mes d'agost, Schuster, abans del partit, jo el vaig entrevistar i em diu, aquest any jo seré el líder, ara ja no hi ha Diego, per tant jo xutaré els penals, les faltes, jo seré aquí el líder del partit i ho compleix. I una última cosa, Benevols, el cèlebre dia de l'Urruti t'estimo, quan guanyen la Lliga a Valladolid, a la roda de premsa un periodista local li diu, senyor Benevols, ¿no cree usted que hubiera tenido que repetirse el penalti porque Ruti se ha movido? I Benevols se'l mira i li diu, sí, sí, por descontado.
Amb aquell morro anglès.
Por supuesto. I clar, va haver-hi una riallada sensacional.
Quan el Barça ja era campió. Santi, què et recordes?
El sentit de l'humor, meravellós. El sentit de l'humor, a més, denota, sobretot, intel·ligència. I va ser un entrenador molt empàtic. Molt empàtic, a més, amb els mitjans de comunicació. Jo recordo, perquè jo estava al periòdico, i vaig cobrir aquella temporada, vaig cobrir molts partits del Barça, perquè el primer em van enviar a cobrir el primer, que va ser un 0-3 al
Bernabéu.
A Bernabéu.
Sí.
I va ser tan impressionant el 0-3 que van aturar la Lliga la segona jornada. Van dir, escolta, fem una vaga perquè això no pot continuar així. I van fer una vaga, sí, sí, van fer una vaga i van jugar els juvenils la segona jornada, perquè va haver vaga de futbolistes. Era, ens ho vam passar molt bé aquella temporada, molt bé. I això que era un entrenador de futbol vertical, amb una gran pressió, feia el rodillo, la llei aquesta de l'embut i tal, la tàctica de l'embut. I jo recordo una cosa que no sé si m'ho permetrà no vull dir-ho ara, però
sí.
Me'n recordo que el Benevols va ser el primer entrenador que va treure les concentracions a casa.
Que els deixaven a dormir amb les seves famílies.
Sí, el primer que va fer això. I el Lobo li va demanar permís per ell, no, per ell anar concentrat, perquè el Lobo, el Carrasco, necessitava a la nit concentrar-se en el partit, no estar a casa i aixecar-se i esmorzar, no, ell necessitava
ja tenir tot el
tenir la concentració i a l'hotel i tal, i el Benevols li va deixar que no es va enterar ningú pràcticament, fins ara que s'explica, i que ell no sé si ho explicarà o no, però diguéssim, ell sí que anava concentrat, no. I el resta no.
Hi ha rutines, no?, que els jugadors no poden tocar, no? Hòstia,
hi havia jugades assajades, el Barça va marcar bastants gols d'estratègia.
El Pitx Alonso ens ho deia a la tertúlia, diu, jo sí, el recordo per les jugades d'estratègia.
D'estratègia, no, moltes. N'hi havia una que era sortida d'un corna, al segon pal, on esperava l'Esanco per rematar de cap. Quan el defensa s'adonava que la pilota anava llarga, anava cap enrere, es trobava allà, per exemple, a Clos, pam, que el feia caure, que li feia la pantalla, diguéssim, i Alessanco saltava en comoditat. Va ser un any que no es van transmetre els partits per televisió i els jugadors del Barça creuen que allò els va afavorir bastant, perquè van poder jugar i fer moltes coses repetides en molts partits i que signifiquessin sorpresa pel rival.
Clar, no arribaven al rival a través de la televisió o dels resums, que bo.
Sí, sí.
Bé, i per acabar, la sorpresa. Hi ha un nou himne del Barça, ahir el vau sentir?
Una nova versió.
Una nova versió, sí, més instrumental.
No sona tant a banda, és més simfònic, hi ha més veus, aquell cor del 74 era un cor més petit, i després, jo crec que això ens retrata com a societat i com a època, va més accelerat, un pèl més accelerat.
Sí. 5 segons? 5 segons, em diu l'Oriol Jové. Sí. És 5 segons més curt, sí, el nou himne que l'himne de tota la vida del camp del Barça. Mira, comença així l'himne antic, eh? Antic. I ara el nou. És com més, sí, sí, més instrumental.
Té un tom més modern,
sí,
també, no?
Sí, sí. Mira, a l'antic és així, mira. I ara el nou, veuràs. No, ara. És que sona com més grandiós, no? Sona més fort. Sí. Va, i acabem amb la tornada, a veure si hi ha diferències o no. Mira, la tornada de l'antic. A veure. Ja té aquest to de Dantes, eh? Dantes. Sí. I ara el nou sona així, mira. més emocionant, no? Se't posa la gallina de piel.
Ho ha definit bé el Toni, és més sinfònic.
Més sinfònic,
sí. Jo crec que és el qualificatiu que quadra més amb el d'això. És més sinfònic, més musical, no? Més...
A mi m'agrada, jo crec que és un encert.
A mi també, a mi m'agrada.
És un encert. Va sonar bé, a Montjuïc?
Està molt bé, sí.
Molt bé. Escolteu, un plaer començar els dilluns amb vosaltres. Dilluns vinent, dia 11, sí, dilluns vinent més, després del Barça-Girona. Ai, Déu meu, a veure què passarà. Una abraçada forta, eh?
Una abraçada.
Gràcies, Santi, gràcies, Antoni. Mira, saps què? Marxarem amb un mix que hem fet dels dos himnes.
Amb Aleix Pariser.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial. El Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
No et perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
42.135. 4, 2, 1, 3, 5.
Sèrie
23, 0, 2, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 8 minuts. Vols el millor per al teu projecte de construcció i reforma? Ja sabeu que heu de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores o recollir-la a la botiga en només 2 hores. On compren els professionals? Doncs a Obramat. S'ha tancat la jornada de primera i segona aquest dilluns. Celta 1, Cádiz 1. El Celta i el Cádiz que han empatat a Balaïdos. Això fa que la classificació per la zona baixa, sobretot, que és on estan aquests dos equips, queda amb el Celta en zona de descens amb 9 punts i el Cádiz per sobre amb 12 punts. Per tant, l'equip de Rafa Benítez que continua entre els tres últims de la classificació. I a segona s'ha tancat també la jornada amb un Villarreal B1 Eibar 0, ha guanyat el filial groguet. Això no canvia massa la zona alta, la veritat. L'Espanyol, tot i la derrota aquesta jornada en divendres, queda quart encara, amb 31 punts, a un punt només, a un puntet de l'ascens directe que marca l'Sporting de Gijón amb 32. I ja tenim per aquí el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, hola, bona nit.
Què tal, bona nit.
Molt bé.
David Bernabéu, hola, Bernabéu.
Què tal, Aleix?
Què tal, bona nit. Ja, Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Bona nit.
Bona nit, com esteu? Bé? Bé,
bé, bé, bé.
És més bon dilluns que el dilluns passat.
Futbolísticament millor que fa una setmana,
va,
no?
Va.
Diríem.
Bé, bé, no, Lluís?
Cada setmana anem millorant un xic, i aquesta setmana hem millorat respecte a l'anterior, que després del partit de l'Oporto havia millorat respecte a l'anterior.
Bé, bé, bé. I ara queda la traca final.
Espero aquesta setmana, Lluís, espero un reconeixement
explícit
de la millora de l'equip, no?
Sí. Nosaltres
David, has estat tapat.
Mira, com si em veig on és la cosa.
Tu has estat tapadet amb la manta.
Que estigui per dos motius. Perquè hi ha unes discrepàncies amb el tema del joc, amb el Lluís. Ells dos, jo intento...
No, és que no hi ha cap discrepància.
Bueno, però fixa com te l'ha tirat.
No, però...
I bueno, després t'haurà el tema Jo Fèlix,
sí.
Hombre!
Sí.
Però saps què passa?
L'altre hauràs.
Sí,
Fernando...
El retrata.
Un moment, a veure què diu.
Veig el teu retrata, Fernandito.
Tu confies, Jo Fèlix, el que passa a portar bona ratxeta al nano?
Fernando, jo vinc a comentar la realitat, no els somnis, la realitat.
Oh!
I la realitat cada setmana és la que és, i aquesta setmana tenim una gran realitat. I en tot cas, l'única diferència entre el David i jo és que probablement jo sóc més exigent que ell, res més.
O sigui, tu però ahir vas quedar content, no?
Absolutament.
No, absolutament. Però una cosa, jo sóc molt exigent amb aquest perfil de futbol, però és que com que estic convençut que hi ha un entrenador que ho defensa i que a vegades no li surt, s'ha de dir, i quan no li surt es diu, però la diferència entre la meva exigència amb Koeman o el meu reclam amb Koeman i ara és aquesta, que estic convençut que hi ha un entrenador que defensa aquest model, defensa aquest estil. Veurem si al final és capaç de arrodonir-lo, com tots volem. Però que el defensa segur, això no hi ha dubte. Amb els altres entrenadors...
Però qui ha de pensar que...
No tenia dubtes, tampoc.
No sap el que li agrada a la gent aquí i no sap quin model s'aplica al Barça històricament i que ha donat millor resultat. Si ell ha sigut part... Si ell ha sigut part del millor equip de la història del Barça,
per tant,
potser com... l'equip que millor ha jugat a la història del futbol. Potser ho mirem amb el nostre Malik, però aquell Barça de Guardiola...
irrepetible, per mi.
Jo crec que era dels millors. Després t'agradarà més o menys aquest estil,
ja és, són paraules majors,
però que dominava i sometia els rivals d'una forma aclaparadora, a més amb una cirera del pastís, que era un pastís sencer, que era Leo Messi. Però se sobreentén que Xavi això pot fer-ho. Potser d'aquí la sorpresa de que l'equip hagi trigat tant. Però és veritat que al final les plantilles marquen la
continuïtat encara,
Sí, però les plantilles marquen la realitat. No és la mateixa plantilla que tenia Pep Guardiola de la plantilla que ha tingut...
No, i no és el mateix tenir Pedri de Jong amb ple rendiment...
Això està clar. Que jo l'únic que vull dir és que és compatible l'anàlisi exigent que moltes vegades fa, i que en part hi estic d'acord al Lluís, amb tenir clar que tenim un entrenador que jo crec que és bo que el club el faci perdurar, perquè a més, escolta'm, ho pot avalar amb resultats. Va aixecar un cadàver esportiu el primer any, ha guanyat dos títols la segona temporada, i aquest any doncs ha tingut un inici irregular amb un mes molt dolent, molt dolent, però amb baixes estructurals molt importants, i que s'està veient que amb el seu retorn a l'equip doncs la vida és més senzilla.
I en aquí coincidim absolutament. Fa 15 dies, en el seu diari, en l'Esport, que també és el meu diari, els divendres, escrivia que el millor relleu per Xavi és Xavi. És un Xavi un xic diferent, és un Xavi un xic més humil, és un xic un savi, un xic més generós i un xic més realista. I a partir d'aquí només podíem créixer. El que fem ahir, el que fa el Barça ahir, té un mèrit brutal, perquè el rival no era el Porto. El rival era un equip que opta aquest any a guanyar la Champions.
Sí, que venia a donar un cop a la Lliga.
Sí, clar, no? De veritat. Era un equip que fins divendres era un clar candidat a guanyar la Champions.
I la Lliga.
Sí, la Lliga, per suposat. Però que es parlava de que hi havia el millor Atlético de Simeone, dels molts anys que porta Simeone comandant l'equip, el més directe, el més preciosista i el més virtuós. Bueno, doncs aquest Atlético fantàstic, ahir el Barça de Xavi el va anul·lar a la primera part, i a la segona va baixar una miqueta els braços. Jo crec que es van necessitar canvis de recanvi, mai millor dit, canvis d'oxigen una miqueta abans, però en tot cas el Barça va ser clarament vencedor del partit.
Sí, jo allargaria, és a dir, a part de la gran primera part, crec que els primers 20-25 minuts de la segona són molt bons, també pot sentenciar el partit, i per mi la davallada a la que refereix el Lluís arriba bàsicament més que per un tema físic, perquè el Barça jo crec que li aguanta la cara, fins i tot quan ha de defensar li aguanta la cara al rival. Per mi el problema va ser el que tantes vegades succeeix, que és que no tanques els partits, perquè crec que li continua faltant un puntet de jerarquia ofensiva i de talent.
Bueno, i que Lewandowski no està bé.
A la primera línia.
Que Lewandowski no està bé, perquè
si Lewandowski, en lloc de ser el cosí de Lewandowski, si Lewandowski és en Robert, doncs al minut 10 anem 3-0. Però independentment d'això, per exemple, Rafinha se l'ha d'aplaudir perquè ho dona tot, electricitat, transmet energia, genera... Però, clar, per exemple, la primera acció que té, després de fer el més difícil, no pots acabar així. O sigui, no pots ser brasiler, tenir 25 anys, internacional, i acabar així una jugada. Per tant, aquest puntet de talent que abans teníem, i ara no tenim, i potser el que més talent té en aquests moments a dalt és Joao Félix, claríssimament, doncs és el talent que ahir et dona el resultat, però que te'l dona curt. No l'allargues i, per tant, acabes patint, com deia en Lluís, acabes patint per això, perquè no has tancat el partit en els moments més calents.
Però, tot i així, els primers 10 minuts tens diverses ocasions claríssimes.
Sí, sí.
I tens, jo diria, que el millor davantercentre dels darrers 10 anys. Com a davantercentre, com a rematador, Pots discutir-lo amb Harry Kane...
O segur que farà gol, que no està bé.
Més Benzema perquè és més associatiu. Però el que és rematador d'àrea, el millor és Lewandowski. I ara l'home, doncs, jo crec que travessa una mala ratxa.
Encanta com diu l'home.
I el dubte és si ella ha començat la seva davallada física. Clar. Normal i comprensible, perquè té 35 a mi dels 36. Llavors, dintre d'aquesta davallada, jo crec que ella ha de fer també un reset i dir, escolta, potser m'he de dedicar a l'àrea. Ja sé que està molt bé que surti i que intenti associar-se i que intenti combinar, però que és possible que s'hagi de dedicar a rematar, perquè això ho té. I ahir, fins i tot, fallen les rematades. Però jo crec que en pocs partits veuràs tu a Lewandowski fallar ocasions tan clares.
Però ahir, Fernando, curiosament, haig de dir que està millor fora de l'àrea que els últims partits. Va estar molt millor en els controls, en descarregar, en allargar bé les accions. No, o sigui, les millorava o les mantenia, no les empitjorava com en alguns últims partits, no? I, en canvi, a l'àrea, que és el seu hàbitat, però no està fi. Al minut 10 no pot estar rebentat de sortir fora de l'àrea, com per arribar malament a la rematada. Jo crec que és un problema de confiança.
És que jo crec que
aquí... Aquella que retalla.
Sí, però jo crec que li comença a faltar aquella fracció de segon, és normal que et falti.
Que abans la tenies.
Bueno, i que abans la tenies, clar. I llavors, si surts, quan has d'arribar, si no t'arriba aquella fracció de segon, per una qüestió ja d'edat... A mi em posaven un exemple, Cristiano Ronaldo, hi ha un moment que el tio no accepta que ha perdut aquella relació amb el gol i aquella exuberància física que li feia sortir, entrar, caure a banda, rematar dintre, xutar fora l'àrea. Per què? Perquè tu el veus i el tio fa 2.000 abdominals cada dia i està finet, no tenia, i està fibrat, ja, però...
No tenia el talent de Messi,
li va competir amb dignitat. Però jo crec que el Robert Lewandowski ha entrat en aquesta davallada i que ara ha de triar.
Ah, també són ratxes, Fernando.
Sí, però...
Això ho veurem. Si ho allarga la temporada, doncs pensarem que pot ser el cas.
També són ratxes perquè...
Jo crec que arriba molt...
Igual els propers dos o tres partits marquen. En tot cas, voldria destacar el migcanvi. Tot l'equip està bé, tot l'equip està bé. Aquesta setmana he llegit articles molt interessants parlant de la possibilitat o no, i la necessitat o no, i la conveniència o no, d'alinear tres jugadors tan absolutament creatius com Gundogan, Pedri i De Jong en el mateix equip. I la manca que suposa el fet de no tenir Gavi, el fet de no tenir Fermín. Ahir es va descobrir que Xavi deia que ahir havien fet un pas endavant els jugadors. Jo crec que més que un pas endavant, el que van arribar és molt més mentalitzats. Ahir va sortir un Girona de Barcelona, perquè era un equip que es creia capaç de tot, cosa que no havia succeït altres setmanes, i després que era més generós. No sé si van córrer més Gundogan, Pedri i De Jong que qualsevol altre partit, però el que sí us asseguro i estaven al camp és que es van moure molt més, perquè eren passades molt curtes, només ells tres es van fer 63 passades, normalment realment curtes i després de fer la passada immediatament feien mobilitat per poder tornar a rebre la pilota en cas de que vingués pressió. I Rafinha i Félix també van estar terriblement generosos perquè tiraven enrere i s'acostaven als tres migcampistes per convertir-se també en possibilitats de passada. Tot això no ho havien vist al darrer mes, no ho havien vist. I per tant, aquesta mentalitat i aquesta mentalització dels jugadors li ha de donar tot el mèrit, suposo, en el seu entrenador.
Ah, això és el que ha de tenir, és una continuïtat. Vull dir, està molt bé que et motivis contra l'Atlètic contra el Porto quan tens l'aigua al coll, però clar, jo vull veure el Barça igual, evidentment contra el Girona, que si torna a jugar a la Lliga, però a més talla el dissabte següent...
Ara tenen un problema. Han demostrat que són capaços, per tant, només depèn d'ells. Sí, realment, sí. Aquest Barça és un Barça molt perillós. És un Barça que li pot fer por a qualsevol equip.
Ja, hi ha un moment a la segona part, que això que explica el Lluís és molt visual, no? que comencen a fer triangles entre Gundogan, Pedri i De Jong, adormint l'Atlètic de Madrid, no? Intentant, bé, movent els jugadors...
No, i passar la curta mobilitat, sempre poden tornar a rebre
la
pilota.
Però tu els veies gaudir, deies, mira com estan gaudint ara, passant-se la pilota...
Quantes vegades havíem dit defensar amb pilota? Des de fa temps, no? I no ho veiem a vegades, no? I ahir el Barça, a part d'atacar molt, a part d'una pressió alta absolutament efectiva, que va minimitzar l'Atlético, va ser un equip que va defensar en pilota, quan no t'acabes de dedicar a defensar en pilota durant molts minuts, no? Jo crec que aquests tres ahir trenquen molts tòpics que se solen dir. Bueno, primer, les dades, el Lluís ha parlat de 60 i pico passades, jo les dades de l'Àlex del Mas, que normalment...
Sí, dic entre ells tres.
Sí, jo avui parlava ell de 200 passades, de 200 passades, entre ells. Bueno, és igual, 15 recuperacions. Trenquen molts tòpics. Primer, es pot... quan es va lesionar Gavi, ostres, és que clar, és que ens dona molt a la pressió alta, sí, però la pressió alta és un tema col·lectiu, no és un tema individual. Si hi ha desig, si hi ha ganes, bueno, si hi ha ordre tàctic,
què va passar contra el Porto? Que la pressió era un desastre.
No necessites, va, Frenkie de Jong físicament és exuberant perquè és ràpid, arriba, fins i tot ahir talla una rematada de Griezmann a la primera part, però no estem parlant de tres jugadors de múscul, més aviat del contrari, i en canvi recuperen moltes pilotes, d'acord? Suporten la despesa física que representa estar apretant aquell nivell d'intensitat durant tot el partit, i després, jo sempre he dit, a mi dóna'm jugadors no que recuperin la pilota, que no la perdin, que no la perdin. El Barça ha de buscar jugadors que no la perdin, perquè si són jugadors que no la perden, com que estarem tan junts, com que jugarem amb 30 metres, recuperar-la serà molt més fàcil si la perds.
Clar, però
això ho hem defensat sempre. Per tant, no necessites... Oh, és que al Barça li falta múscul. He anat a mil tertúlies els últims 15 anys, Pariser, sobre aquest tema. Ah, és que ens falta múscul al Barça, clar, perquè el futbol modern, és que ara el que ve, clar, són més alts que tu, més grossos que tu, i juguen com tu.
Però si
juguen com tu, ni juguen com jo, ni pensen com jo.
Si trobessis un pilotero amb múscul, seria ideal pel futbol actual.
També hi ha jugadors que tenen bon desplegament físic,
però el Gran Madrid de la Champions, de les 5 Champions, els dos migcampistes, els dos interiors,
Kroos i Modric, sí, però que si tens un Valverde o tens un Tchouaméni o un Camavinga, segur que fan plantilla. Més que res perquè Gavi, jo amb el Gavi tenia molta por que no estigués el Gavi, i el que queda, ara han vingut dos partits sense Gavi, s'ha fet molt bé, el que passa que és que a mi Gavi el trobaré a faltar perquè Gundogan amb la seva edat no podrà jugar-ho tot. Tant de bo Oriol Romeu torni a demostrar el nivell del principi de temporada. Ara mateix un jugador que pràcticament no compta. Llavors, tu mantenir Pedri, que té certa tendència a lesionar-se, tant de bo no es lesioni mai més, tant de bo no es lesioni.
Sí.
Però aquesta despesa que han fet en aquests partits, tu no la pots sostenir tota la temporada, i després que se'n vagin amb les seves seleccions i els rotllos aquests, que haurien d'aturar ja d'una punyetera vegada. Però, o sigui, jo crec que el Barça, això que deies tu també de la pressió, de jugar juntet, això és confiança.
Sí.
Això és confiança i creure-t'ho i saber que després has de tornar corrent cap enrere. I ahir ho vaig veure. O sigui, quan hi havia una transició... un córner que no sortia bé i que havies de córrer cap enrere, un altre cop tots, com cavalls, cap enrere, i tallant molt bé les sortides de l'Atlético, i sobretot cansant-los amb la pilota. O sigui, aquesta sensació de tocar i moure's.
En aquest sentit?
Tocar i moure's, per generar línia de passada.
i desordenant-los en la pressió. L'Atlético intentava una pressió que era una pressió alta i després una pressió mitja quan passava la primera línia, i aquí una altra vegada una altra encert de Xavi amb l'elecció de Christensen. Però inclús en el mig camp, la jugada del gol de Joao Félix és una meravella, perquè Gundogan i Pedri, amb un afany de generositat, en comptes de mantenir la posició, Gundogan se'n va de forma descarada cap a l'extrem, desplaçant lògicament a l'interior de l'equip cap a l'extrem, i Pedri entra en l'àrea per la dreta, deixant una autopista per la passada
a Koundé primer, després a Mbappé.
I això ho provoquen els companys amb la sensibilitat tàctica de moure's en el camp per desordenar la pressió de l'Atlético de Madrid.
Això feia dies que no ho vèiem,
L'escàrrega de Pedri és brutal, perquè un altre jugador allà dona de cara i allò que fa és un control orientat cap a l'esquerra
ja
i descarrega la pilota a la banda.
I Sambai Jiménez el persegueix.
Sensacional. No, Pedri va estar sensacional.
La pilota del Barça i va ser boníssima,
Sí, de fet,
el Barça havia patit,
Esteu d'acord que en tot aquest procés de confiança que descrivia el Fernando, moment Cancelo, el gol contra el Porto, per mi és clau, perquè la primera mitja hora el Barça és molt dolenta, un equip bloquejat, un equip immòbil, un equip incapaç de sortir de la pressió contra tot el camp del Porto, no es movia ningú. La tenia
que em va semblar millor el Porto que l'Atlético de Madrid.
Per sortir, no podies. Bueno, la pressió, sens dubte, molt millor.
Molt millor.
I en canvi, clar, aquells dos minuts només que passen del 0-1 a l'1-1 amb Cancelo, jo crec que desbloqueja l'equip i veiem una molt millor segona part i un resultat que afavoreix la posada
en escena del Barça. No sé si allò Félix és tonteria, però no sé si tenia a prop a Cancelo, amb qui deu tenir certa connexió.
A mi m'agrada això.
Aquesta societat ha rendit en els dos últims.
No sé si amistat, però com a mínim són internacionals i es coneixen, tenen certa confiança, comparteixen a gent. Jo crec que està a prop i combinar...
No, la banda esquerra, jo crec que el Barça ha millorat en això, i amb Koundé a la dreta, ahir ho vam veure, com arribava, doblant a Rafinha moltes vegades.
Bueno, Koundé a la dreta, I no s'ha mort ningú.
No s'ha mort ningú.
Només no s'ha mort ningú, la seguretat que dona Araujo, tenint-lo de central corrector en el centre de la defensa, Koundé ni en els seus somnis més humits.
O sigui, diríem que
Araujo al mig.
Diríem que sent els dos centrals, Koundé és millor lateral que Araujo, Araujo és millor central que Koundé, excepte si has de defensar algú molt específic i necessites un jugador de velocitat defensiva, aquí Araujo, jo crec que
com
la banda
Vinícius, vols dir.
És millor. Sí, però si vols ser profund i atacar la banda feble del rival, com ahir passava, amb la banda de Riquelme, etc., doncs jo crec que Koundé és un jugador més capaç en aquest sentit, i a més, per menys pilotes.
Sí, ho haurà d'acceptar. L'equip és millor, amb aquest canvi, l'equip per mi és molt millor en defensa
si
i en atac.
El Barça comporta aquest sacrifici per ell.
Clar.
Escolta, no està malament. Ja el fa quan juga amb la selecció francesa, també.
Se'n recorda Xavi, això.
De tant en tant.
Sí, sí.
I en aquest sentit, el fet de posar Cancelo a la banda esquerra, ho explicava l'altre dia en el gol a gol, jo crec que no només va obeir el fet de voler a Cancelo per l'esquerra, sinó que va voler també tenir a Araujo per la dreta. L'atac esquerra del Porto és molt més fort que l'atac dret del Porto, amb Galeno i amb Taremi. I jo crec que d'alguna manera també busca reforçar la banda dreta de defensa del Barça, posant Araujo, però és que és una pena, perquè com a central és realment el millor central d'Europa.
A camp obert, ningú és més fiable que ell.
És el millor corrector que hi ha ara mateix. Mm-hmm. O sigui, s'ha parlat 20 minuts, per sucar pa del bon partit d'ahir del Barça.
Però si reconeixeu, ho han fet una exhibició.
Hem d'anar a l'exhibició. Hem d'anar a les males notícies, a Ter Stegen. I després tocarem un moment a Madrid per saber com s'ha rebut la celebració de Joao Félix.
Facin una mica d'autocrítica a Madrid. Sí.
Però primer Ter Stegen, amb el Saperes, que el tenim per aquí. Hola, Saperes.
Què tal, Parisse? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Compte, perquè ara explicarem coses interessants a Ter Stegen i d'Iñaki Peña. Hem estat preguntant avui al seu entorn i a gent del club, també, que l'ha tingut en diverses categories. Això, com és aquest nano? Com treballa? Algunes curiositats, intrahistòries de les aturades que va fer ahir, del seu dia a dia. Ara us explicarem amb els Saperes. Va, fem una pausa i ara seguim.
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalie. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu amb atenció, apassionats de l'art. Les Muses, la mostra d'art contemporani de l'Escala, desplega la seva segona edició del 8 al 10 de desembre.
Descobriu exposicions úniques, endinseu-vos en tallers creatius i en els fascinants mons creats per més de 70 artistes. No us perdeu aquesta experiència on cada racó de l'Escala es converteix en un espai dedicat a l'art.
Les Muses, del 8 al 10 de desembre a l'Escala. Vine a descobrir Les Muses, on l'art pren l'escala.
Escolteu-me bé, vols...